La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bon Nadal a tothom. Ens felicitem per aquest dia en què celebrem el naixement de nostre Senyor Jesucrist. Comentarem la litúrgia d'aquest dia i ho farem en tertúlia amb una religiosa de la Sagrada Família d'Urgell, a la Seu d'Urgell concretament, que és la germana Marcela Cornejo, a qui saludem. Bon dia i bon Nadal.
Bon dia i bon Nadal a tots.
Esteu animats aquí?
Oh, i tant, estem de festa.
I també contem amb la col·laboració del delegat de litúrgia del Bisbat d'Urgell, que és mossèn Emili Villegas. Bon dia i bon Nadal.
Bon dia i bon Nadal per tots.
Esteu preparats? És festa, però hem de comentar les lectures. Per tant, som-hi.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquest dia de Nadal és del llibre d'Isaïes, del capítol 52.
Quin goig de sentir a les muntanyes els passos del missatger que anuncia la pau i porta la bona nova, que anuncia la salvació i diu a la ciutat de Sió: «El teu Déu és rei!» Escolta els crits dels teus sentinelles, escolta quins esclats de goig, veu encara a cara com el Senyor torna a Sió. Danseu, ruïnes de Jerusalem, alceu totes el crit d'alegria. El Senyor ha consolat el seu poble, ha redimit Jerusalem. Als ulls de tots els pobles el Senyor ha estès el seu braç sant i d'un cap a l'altre de la terra veuran la salvació del nostre Déu.
El profeta ens convida a l'esperança perquè Déu ve a Sió, consola el poble i rescata Jerusalem. S'està referint al temps del desterrament a Babilònia, que ja arriba a la seva fi. I hem llegit el passatge des de la perspectiva de l'encarnació del Fill de Déu. Tertulians, teniu la paraula. Qui vol començar? Marcela?
He començat jo dient, no? Estem de festa.
Sí, senyora.
Aquest crit d'alegria. És
sí,
aquest, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, és que estem
sí,
de festa.
Sí, que ho has dit, sí.
I tant. Bueno, jo penso que és un missatge de victòria, no? De victòria d'aquest procés ja que s'ha acabat a l'Advent, aquesta esperança que ja es fa realitat ara, ara. I que tots estem sent testimonis d'aquest aconteixement, no? Ens parlen del profeta. Avui dia hi ha molts profetes al món, molts. Però nosaltres hem de saber distingir el profeta que hem escoltat durant aquest temps de l'Advent. I crec que ens hem deixat guiar per ell, no? És aquest profeta que ha estat creatiu, que porta aquest missatge renovador, que no es conforma amb les situacions del dia.
Bé, estem al temps de Nadal i, per tant, és aquesta alegria que esclata, que és radiant, que ens envolta de llum, no? Precisament la natura també es manifesta en aquest sentit quan des de partir d'aquests dies, els dies comencen a ser una mica ja més llargs.
Sí.
Tot sembla que ens parla de Déu i que ens parla d'aquesta victòria de la llum sobre la foscor, etc. La mateixa celebració litúrgica d'avui no podem oblidar que compta amb 4 formularis, fins i tot, per celebrar la missa. Ja pels nostres oients hi han acudit durant la tradicional missa del gall, la missa de la nit, o bé la missa de l'alba, la més coneguda també, la missa dels pastors. Ara nosaltres, doncs, aquí fem referència a la missa del dia, però pensem que hi ha fins i tot 4 formularis pel dia d'avui. Per tant, tot ja ens parla de la solemnitat, de la grandesa, de la importància que té aquesta celebració litúrgica. I Isaïes, aquesta primera lectura, doncs, ens parla d'això: esclat de goig, crit d'alegria. Hem retornat fins i tot a recitar l'himne del Glòria, que havíem oblidat o havíem deixat durant el temps d'Advent. Tot ens parla d'aquest Déu que es manifesta amb aquesta alegria desbordant, d'aquesta llum que va il·luminar les nostres foscors i les nostres tristeses, ja no només físiques, de saber que a l'hivern doncs, els dies duren menys, sinó que també les pròpies, les personals, les de la família, les de la feina. I és un missatge esperançador. Durant el temps d'Advent ens hem anat preparant, però ara ho viurem molt profundament. A mi m'agradaria fer una invitació perquè tinc la sensació, no sé si us ha passat a vosaltres, a mi em passa, que els temps d'Advent i de Quaresma els vivim amb intensitat. I a vegades fem una gran preparació, sobretot els primers diumenges, no? Perquè vas entusiasmat amb el temps que comença, després anem perdent una mica la força. Però també veig que quan arriba el temps de Pasqua, arriba el temps de Nadal, doncs sembla que hem sacrificat tot l'esforç en el temps de preparació. Ara és el moment de celebrar-ho. És a dir, si té una finalitat l'Advent, al final és perquè ara, durant tots aquests dies, fem festa i la fem amb abundància i no ens cansem de fer festa, perquè això és una altra. No? Uh-huh. Bé, aquest any, per les circumstàncies del calendari, veiem que Nadal s'escau en diumenge i la culminació de l'octava amb la celebració de la Mare de Déu també serà diumenge. Això vol dir que perdem alguna celebració de diumenge en comparació amb altres anys, però bé, això no vol dir res. El que vull dir, m'agradaria convidar a tothom, és que celebrem el Nadal, més enllà dels àpats, dels torrons, de les neules...
Això també.
Que també, no?
Sí, una mica.
Acaba.
Ara m'acusaran, potser, de dir... No, jo, això per s'ha això. De celebrar, perquè sí. Tots són signes...
Clar, que però sí, festius...
Festius d'una realitat molt més àmplia i molt més gran, que és aquest Déu que es fa home, que vol habitar en nosaltres i que és el nostre rei, com diu el profeta Isaías en aquesta primera lectura.
Molt bé. Què més, doncs? Què hi veieu més que sigui també una llum per nosaltres en aquest dia de Nadal? A part i també amb les neules, el cava, el torró, etc. La festa, el peix, la carn, que sigui... Aquí hi ha algun missatge que hauríem de remarcar especialment en aquest dia de Nadal?
Potser que no ho posa aquí precisament a la lectura, però per mi aquest dia també té molt sentit en la convivència familiar. És a dir, te trobes no, amb les persones que més properes són per tu, la família, potser alguns familiars, amics, no sé. I és tot. Són tots els que creem aquest moment, no? Aquests dies, no? El que deia ara mossèn, és el moment de celebrar-ho ara. Ja que hem fet tant de sacrifici, no? Pues, o no, depèn cadascú, però és el moment de realment viure aquest moment ara, sí. Perquè ens trobem junts, és l'oportunitat que tenim ara de gaudir d'aquest dia.
El temps de Nadal és un temps propici per la família. De fet, també celebrem la Sagrada Família, veiem la imatge i el testimoni que també ens ajuda a viure en les nostres relacions personals i familiars, que és Sant Josep, la Mare de Déu, l'infant Jesús, i aquest també ha de ser un reflex en aquests dies de celebració de Nadal. Moltes persones tornen a casa seva perquè estan lluny, perquè viuen lluny, tenen la feina...
El retrobament.
El retrobament familiar, en definitiva, doncs és molt propi d'aquest temps i que també ens serveixi per entendre que nosaltres, com a cristians, també formem una gran família, que és l'Església, i que hem de viure també a imatge d'aquesta senzillesa, d'aquesta humilitat de Sant Josep, de la Mare de Déu, de l'infant Jesús, perquè és la comunió, és la comunitat, i això també ens ajuda a fer camí. Tantes vegades pensem que anem sols, i aquest és un error, no anem sols, molt menys en la nostra vida de fe. La Església hi és perquè ens ajuda a fer camí com a família, i els uns als altres ens hem d'ajudar.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem escoltant la segona lectura, que és de la carta als Hebreus i del capítol primer.
En diverses ocasions i de moltes maneres, Déu antigament havia parlat als pares per boca dels profetes, però ara, en aquests dies, que són els darrers, ens ha parlat a nosaltres en la persona del Fill, que ell ha constituït hereu de tot, per mitjà del qual ja havia creat el món. Ell, que és resplendor de la glòria de Déu i empremta del seu mateix ésser i que sosté l'univers amb el poder de la seva paraula, acabada l'obra de purificació dels pecats, s'ha assegut a les altures, a la dreta de la majestat divina, i ocupa un lloc tant més superior als àngels com més incomparable és el títol que posseeix en herència. Perquè a quin dels àngels Déu ha dit mai: ets el meu fill, avui t'he engendrat? I encara, jo seré el seu pare i ell serà el meu fill. Diu també quan presenta el món al seu primogènit, que es prosternin davant d'ell tots els àngels de Déu.
L'autor d'aquesta carta ens porta a contemplar com Crist, al Nou Testament, compleix en plenitud totes les promeses. En efecte, Déu ens ha parlat per boca dels profetes i ara ho fa per mitjà del seu fill, com hem escoltat. Bé?
Sí, la carta als Hebreus, en aquesta segona lectura, agafa un to molt solemne, no? I molt profund i ens eleva amb una certa intensitat. Deixeu-me dir que ens va molt bé perquè després culminarem amb l'Evangeli, que tampoc és un Evangeli molt bonic, però gens fàcil, però bé, ja ens endinsarem més tard. Però sí que és veritat que el clima d'aquesta celebració litúrgica de la missa del dia doncs va increixendo, no? I va augmentant aquesta intensitat teològica, precisament per afirmar això que ens deies, Maria, que l'autor de la carta als cristians hebreus vol confirmar que tot allò que havíem sentit a dir en els profetes, tot això es realitza en Jesús, el Messies. I aquí ens dona també una pista en el nostre dia a dia, no? Quines són aquelles realitats que ens parlen de la necessitat de que tinguem un Messies, de que hagi de venir algú a salvar-nos? Perquè si no sentim aquesta necessitat, llavors, fins i tot els que estem aquí avui, doncs no estem fent res, estem passant l'estona parlant. Si som aquí és perquè realment sabem que el nostre món viu unes necessitats i aquestes necessitats són una veu que profetitzen la necessitat de que hi hagi aquest Messies. I llavors ja ens una pregunta a l'aire, no? Per nosaltres, però també pels nostres oients. Quines són aquestes necessitats? Quins són aquests clamors del dia a dia que ens fan veure la necessitat de que el Senyor es faci present i que habiti entre nosaltres?
Marcela, què et sembla? Podries aportar alguna cosa? Perquè la pregunta no anava adreçada a tu, a tots, però se t'acut alguna cosa que pogués explicar aquesta suggerent pregunta que ha fet mossèn Emili?
Sí, mira, jo penso que això d'aquestes necessitats, no, de sentir-nos salvats, té molt a veure, òbviament, en el que som. Si jo em reconec filla de Déu, quan Jesús diu, ets el meu fill, jo sóc filla de Déu. I perquè sóc filla de Déu, jo sé que sempre necessitaré un pare. Què fill no li demana alguna cosa al pare? Tots els fills demanen coses als pares. És a dir, clar que hi ha una necessitat. Ara, quines necessitats pot tenir cada persona? Això és la seva experiència de Jesucrist en la seva vida, el seu amor. Això és fonamental. Si jo sento aquest amor dintre meu, sempre tindré necessitat, perquè entonces seré jo, em reconeixeré com a persona, com a creient, com a filla de Déu. És això, en el fons, per mi.
Jo tinc una experiència en una de les parròquies que jo he estat, i és que quan vaig arribar m'encarregava de la catequesi parroquial, i en la catequesi parroquial vaig, durant unes quantes setmanes després, em vaig adonar que els nens, ja sigui al començament, a l'acabar, venien i s'abraçaven. I em va sorprendre, i ho vaig parlar amb un altre catequista. I aquesta catequista em va dir, diu, es pot entendre perquè són nens i nenes que s'alcen molt aviat al matí, se'n van a l'escola, segurament van al menjador, i a l'arribar a casa doncs no es troben a ningú.
Clar.
Perquè els pares dediquen moltes hores a la feina i, tot i ser tan petits, doncs porten la seva clau, ells són molt responsables en general, o hi ha algun altre membre de la família,
sí,
els avis...
Que els atén, sí.
Que els atén, no? Però senten aquesta mancança d'estimació.
Clar.
I crec que aquesta pot ser la necessitat profètica que ens anuncia que nosaltres tinguem aquesta necessitat, necessitat d'estimació, sense entrar en les circumstàncies personals de cadascun i de les famílies, faltaria més, però vivim en un món trencat pel que fa a l'estimació, amb una gran ferida, tants matrimonis trencats, tantes parelles separades, relacions que no van enlloc o les relacions que ara diuen tòxiques, etc. Però veiem que aquesta pot ser una gran necessitat. Jo em vaig adonar amb aquest, aquest moment de la vida pastoral i realment es veu aquesta mancança d'estimació i recuperem potser aquella idea que dèiem a la primera, durant la primera lectura, la idea de la família, la idea de l'Església, perquè l'amor de Déu ens es transmet i ho estem celebrant en el dia de Nadal, perquè ens estima, ens envia un sol que ve del cel, diu el càntic de Zacaries, ens envia el Senyor mateix perquè ens estima i perquè ens estima nosaltres, si participem d'aquest amor, doncs hem de crear aquest clima comunitari d'estimació també i d'ajudar-nos.
Passem ja a escoltar l'Evangeli.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Doncs un evangeli que és de Sant Joan i del capítol primer.
Al principi ja existia el qui és la paraula. La paraula era amb Déu i la paraula era Déu. Era, doncs, amb Déu al principi. Per ell tot ha vingut a l'existència i res del que ha vingut a existir no hi ha vingut sense ell. Tenia en ell la vida i la vida era la llum dels homes. La llum resplendeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. Existia el qui és la llum veritable, la que en venir al món il·lumina tots els homes. Era present al món que li deu l'existència, però el món no l'ha reconegut. Ha vingut a casa seva i els seus no l'han acollit, però a tots els qui l'han rebut, els qui creuen en el seu nom, els concedeix poder ser fills de Déu. No són nascuts per descendència de sang ni per voler d'un pare o pel voler humà, sinó de Déu mateix. El qui és la paraula es va fer home i plantà entre nosaltres el seu tabernacle i hem contemplat la seva glòria, que li pertoca com a fill únic del Pare ple de gràcia i de veritat.
Evangeli que ens parla de la preexistència del Verb al si de Déu, com el Logos, la paraula vivent per la qual és creat l'univers. Atenció. Tots aquells que l'acullen i creuen en el seu nom se'ls concedeix de ser fills de Déu. Són paraules majors, aquest pròleg, eh? Atenció, Que podríem fer molts programes seguits només parlant d'això. Aportant llum, s'entén, no parlant, aportant llum. Bé, teniu la paraula, tertulians?
Ja ho he dit abans, a la segona lectura, dic que el formulari d'aquesta missa de Nadal, la missa del dia de Nadal, concretament, doncs va increixendo i arriba a la culminació, que és l'Evangeli de Sant Joan. Jo estic convençut que moltes de les persones que avui assisteixen a l'Eucaristia i tenen aquesta lectura es porten, potser una mica de desengany. Ells esperarien aquella lectura pastoril, de més entranyable, més bonica, més pròpia del temps de Nadal, del naixement, dels pastors que van a veure l'infant Jesús, i en canvi es troben aquesta lectura, l'Evangeli de Sant Joan. Bé, és un evangeli, aviam, és un fragment del Nou Testament dels més bonics, potser per no dir el més maco de tots, perquè és preciós, és d'una profunditat immensa, donaria certament per molts programes, sí. Maria, però per l'altra banda també és difícil de comentar, sí, perquè són realitats teològiques tan i tan profundes que bé, estem aquí precisament per fer tot l'esforç i donar el millor de nosaltres mateixos perquè pugui arribar a la gent, perquè s'encarni, no? aquest evangeli i perquè ens ajudi a celebrar el Nadal. També és un evangeli que vol separar les figures o els personatges, per així dir-ho, de Jesús i Joan el Baptista. Bé, potser no és ben bé el moment, però sí que en un primer moment en l'Església hi havia aquesta dificultat per situar les dues figures, perquè tant Joan Baptista com Jesús doncs es podrien haver interpretat com messies perfectament, un amb el seu discurs i un altre per l'altre. Però Joan arriba amb el seu pròleg i ens diu no. Joan era un testimoni, Joan venia com a precursor, Joan venia com a anunciador, com a, diríem, com a teloner, sí, sí. primer, eh, del, sí, sí. del Senyor, i després doncs, ja ve el Senyor i bé. I després hi ha una altra realitat d'aquest pròleg que sempre m'agrada és que fa referència a aquells que no l'han volgut rebre, aquells que no han volgut reconèixer que ell és el Messies, que ell és el Salvador, tot i aquesta bona disposició del nostre Déu d'habitar entre nosaltres, doncs també hi ha portes que se li han tancades. Bé, realment dona per un llarg comentari i una llarga meditació per cadascú de nosaltres.
Sí, en tot aquest aspecte teològic, no?, de profunditat i misteri que aquest evangeli que ens ha explicat molt bé mossèn Emili, jo penso que una manera una mica més entenedora pot ser si lo podem pensar com si hagués la presentació de Jesús. És aquesta llum que arriba al món, que il·lumina a qualsevol persona que s'atansi a ell. No? És aquesta situació de vida, aquest misteri, aquesta entrega que nosaltres trobem a la nostra vida cada dia també. És a dir, aquesta capacitat d'admiració que jo puc tenir davant aquest aconteixement. Perquè com és possible que Déu s'hagi fet un home com jo? Hi ha paraules que mai no tindrem per poder descriure ni entendre tot el contingut que és això. Però sí que ens ha ensenyat, perquè s'ha mostrat com som nosaltres. És un nen que podem reconèixer. És un nen al que veiem. Doncs en aquesta capacitat que tenim nosaltres de poder reconèixer un altre, jo he de reconèixer que aquest nen és Déu mateix. I que jo tinc aquesta possibilitat d'apropar-me a ell. Perquè ell vol estar en mi. I per això ha vingut. Doncs què és el que he de fer jo? Deixar-me portar per l'esperit. Deixar-me portar. Si jo em deixo portar per l'esperit, sabré i estaré ben segur que estic amb Déu mateix i Déu està en mi. Per què és aquesta llum que il·lumina la vida?
Però què s'entén per deixar-se portar per l'esperit? Com ho diries tu?
Jo diria deixar-nos portar per aquella vida que ens ha ensenyat el Senyor.
Ja.
Tenim testimonis. Joan Baptista va ser un testimoni. Si jo sóc capaç d'escoltar-me interiorment a mi, jo em deixo portar per aquesta llum, perquè tothom sabem en algun moment de la nostra vida quina cosa ens fa sentir mal i quina cosa ens va sentir bé. Quan jo faig una cosa malament, jo ho sento, jo ho sé que ho he fet malament. Doncs m'he deixat portar per l'esperit i dir, no, sí, sí. Això no és el camí. He de canviar. No? Els pròlegs normalment s'escriuen quan l'obra ja està completa, no? I aquí ens sorprèn perquè està al principi. Això és allò que expressa aquestes idees fonamentals, no, de tot el que vindrà a continuació. Costa d'entendre. Sí que és veritat que té aquest contingut tan teològic que no... Però aquesta paraula és algú, és algú per mi.
No hi ha aquestes frases tan significatives i tan plenes de contingut i en les quals hi ha un misteri que tots ens haurien d'interpel·lar, diria jo. Existia el qui és la llum veritable, ja que en venia al món il·lumina tots els homes. Era present al món que li deu l'existència, però el món no l'ha reconegut. Ha vingut a casa seva i els seus no l'han acollit. Atenció, que estem davant d'un text que ens fa tremolar a tots plegats, ara que ho llegim, dient, sí. Però què vol dir? Ha vingut a casa seva i els seus no l'han acollit.
Sí, sí, òbviament. És un evangeli que hauríem d'agafar verset per verset i fer un comentari de cada verset, perquè se'ns explica qui és el Crist. M'ha agradat molt el que ha dit la germana Marcela, i és que és així, és el començament de l'Evangeli de Joan, sí. I per tant és la presentació del Senyor. Cada evangelista, quan comença l'Evangeli, doncs pràcticament diu una mica el que per ell és el més important, i per Joan, doncs aquest pròleg diu molt, no? Em quedo amb alguna frase, amb algun verset. Per exemple, la llum resplandeix en la foscor, però la foscor no ha pogut ofegar-la. Significatiu. per les persones que viuen en la foscor, per donar-los una mica d'alegria, d'esperança en aquest temps de Nadal, per aquells que han de passar aquests dies una mica sols, per aquells que no poden viure l'alegria que nosaltres intentem transmetre, perquè viuen una situació realment complicada, pel que sigui. Dir que la llum resplandeix en la foscor i la foscor no ha pogut ofegar-la, doncs vol dir que Jesucrist ha vençut totes les realitats, totes. I totes aquelles preocupacions i tots aquells problemes que ens poden semblar insuportables, en realitat Crist té la resposta, ell mateix és la resposta, i és un testimoni d'esperança. I per l'altra banda, aquells que no l'han volgut reconegut, aquells que no l'han volgut rebre, també ens hi hem de posar nosaltres, perquè a la vida també ni tot és blanc ni tot és negre, hi ha molts matisos, i nosaltres al llarg de la nostra vida veiem que és important adonar-nos que no sempre hem estat del tot fidels o compromesos. Quines són aquelles coses que han fet que no el reconeguéssim i fins i tot que li haguem tancat la porta? Per pensar-hi.
Molt bé, doncs amb aquestes paraules que ens conviden a la reflexió de mossèn Emili Villegas, hauríem de donar per acabat el programa, en què he comentat, encantats de fer-ho, les lectures d'aquesta solemnitat del Nadal de Nostre Senyor Jesucrist. Moltíssimes gràcies, germana Marcela Cornejo. Gràcies.
Gràcies a vostès.
Gràcies, mossèn Emili Villegas.
Gràcies.
I també moltíssimes gràcies a vostès, seguidors fidels del programa. Gràcies de nou pels seus missatges de correu electrònic comentant-nos el que desitgen sobre el programa taulaevangeli@radioestel.cat. La taula del Evangeli és una producció dels serveis tècnics de Ràdio Estel. La locució de les lectures la fa la Cristina Orduña. A la direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. Ja saben que diumenge vinent, si ho desitgen, els esperem aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Comentarem per a vostès la litúrgia de la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. Gràcies de nou, una abraçada per a tots. Bon Nadal de nou. Adéu-siau.